minuts passen de 2:15 de la nit, de les 3 de la matinada a la repetició. Estem gairebé a 2:15 de la nit i aquesta sintonia només ens pot parlar de còmics. Bona nit i benvingut, Daniel Fernández.
Hola, bona nit.
Ara doncs, parlarem de notícies relacionades amb el món del còmic, algunes malauradament doncs, una mica tristes i negatives, però en tenim una de bona i és que aquest any torna la tercera trobada de Tintinaires. Josep Socarrats, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Tu em sembla que ets el secretari de
sí,
Tintincat, l'Associació Catalana de Tintinaires, i ja que tenim un espai de còmic, doncs avui l'ampliarem i acabarem parlant també de tota aquesta gent, d'aquests tintinaires que us agrupeu, en aquest cas a Figueres, a parlar de Tintín i intercanviar a vegades objectes també fetitx d'aquest
sí,
personatge.
Sí.
L'espereu amb ganes.
Sempre la trobada aquesta ha sigut un èxit cada any i ho tornarà a ser.
Aquest estiu havíem parlat a la tornada de l'estiu amb el Daniel Fernández d'algunes polèmiques relacionades amb el 100 aniversari del naixement d'Hergé.
I a Tintín en el Congo va sortir sí. Les polèmiques de Tintín en el Congo.
No sé què en deu pensar el Josep d'això.
Home, a veure, jo penso que fugint de la lectura aquesta una mica capciosa del políticament correcte, les polèmiques estaven una mica fora de lloc en realitat. Estem demanant comptes a Hergé que altres autors literaris, que a Kipling no li demana ningú, i la seva literatura continua sent juvenil i segueix reflectint un món colonial que ja no és el nostre i que l'hem de llegir com a tal, i els nens l'han d'aprendre a llegir com a tal.
Doncs després tindrem més temps de parlar de Tintín, ara però fem una mica de repàs a l'agenda. Avui recomanem còmics, recuperem policíacs, també d'una col·lecció anomenada Còmic Noir de Norma Editorial.
I abans farem una miqueta d'agenda. I love your eyes, my dear. They're splendid, sparkling fire. When suddenly you raise them so to cast a swift embracing glance. Like life. Veig que t'agrada Björk i quan canta amb Anthony and the Johnsons encara més. Sí, a més havia de posar, jo normalment poso coses més alegres, però clar, sent la primera notícia la mort d'un dibuixant de còmics, no em semblava, vaig pensar el més tranquil·let i maco que vaig dir, mira, la Björk.
Doncs malauradament Manfred Sommer ja no està entre nosaltres.
Sí, es va morir fa 2 setmanes. Manfred Sommer, tot i el seu nom pugui semblar un autor estranger, era nascut al País Basc i de fet la part important de la seva trajectòria la va fer a Barcelona, primer amb l'editorial Bruguera, perdó, i després amb Selecciones Ilustrades, que era una agència que tenia seu a Barcelona, dirigida per Josep Tutain, i que feia còmics per tot el món. Als 80, el Manfred Sommer va fer un dels grans personatges del còmic espanyol d'aquella època, que és el Frank Capa, un corresponsal de guerra que tenia, a més, un missatge força pacifista i antibel·licista. Va ser un gran èxit a tot el món i però als anys 90 el Manfred Sommer es va retirar del món del còmic precisament perquè va haver-hi una crisi i no trobava sortida per les seves historietes, i a mi, a part de la tristesa de la mort, també és trist veure com aquest personatge o l'obra d'aquest autor, si vols, estàs interessat a trobar-la, has d'anar a buscar-la de segona mà perquè no hi ha cap reedició, a lo millor amb una mica de sort se'n fa. Per exemple, llegia que aquest àlbum que he portat és força difícil de localitzar, és el primer àlbum del Frank Capa de Manfred Sommer.
De fet, hem penjat una fotografia a la nostra pàgina web d'un dels seus episodis, però ensenyem a la càmera justament aquest que dius que és tan difícil de trobar.
És el que he llegit a internet, no ho sé.
Això sol passar en el món del còmic, sí. I si no, la gent de Tintín ho sap, que a vegades es venen coses a uns preus astronòmics.
Increïble, sí.
Què més hem de comentar? Una
sí,
exposició?
Sí, un parell d'exposicions. A la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que és molt activa en tema d'exposicions dedicades al còmic, ahir dilluns es va inaugurar Viajeros al tren, viñetas sobre raïles, que és una exposició dedicada als còmics on hi surt el tren com a un objecte important. Es pot visitar fins al 18 de novembre i recordar que la Biblioteca Can Fabra està al barri de Sant Andreu, al carrer Segre, número 20. Però no només es fan exposicions a Barcelona, perquè a Rubí s'està fent a l'edifici Espona de Rubí l'exposició Té Còmics fins al 28 d'octubre, o sigui, no queden gaires dies, on es recull o es fa una història del còmic a Espanya des de 1860 fins al 1980, on no només es parla del còmic espanyol, sinó dels còmics, del còmic franc belga, també com a influència dels còmics que s'han fet aquí. I a més hi ha dues monografies complementàries, una a l'Underground barceloní i l'altra al còmic de Prusguerra.
I si semblava que en aquest programa no s'havia de dir mai més la paraula Frankfurt, parlant de la ciutat i d'una fira de llibre, doncs
jo
encara tornem a explicar.
Perquè es va parlar dels còmics, sí. I Frankfurt, o és que Frankfurt es parla molt com a mercat,
dit, per això...
com mercat literari, però dins el mercat del còmic, sí. És molt important, és, sí. El lloc on es fan els negocis i on les editorials compren els drets o venen els drets de la seva, de les seves propietats, no? De les obres que han fet. I es va fer una trobada d'autors catalans i una exposició feta per Ficòmic, que és qui organitza el Saló del Còmic i del Manga, i van estar el Gallardo, el Max, l'Albert Monteix i editors.
Molt bé, doncs ens n'alegrem també. De fet, els nostres companys Jordi Cervera i Josep Martín ens havien comentat que hi havia també una exposició dedicada al còmic català, i ara sí, recomanacions de lectures per aquesta setmana. Nirvana, la música que escoltem, però per posar...
Sí, bueno, en realitat sonora... Nirvana està posat una mica més pensat en el segon, tot i que tenen un vincle, el primer i el segon. Ara anem a parlar del Boulevard de los Sueños Rotos, de Kim Deitch, editat per La Cúpula. A mi aquest còmic m'ha agradat moltíssim, de lo millor que porto llegit aquest any. A la contraportada, l'Art Spiegelman, l'autor de Maus, diu que aquest autor, Kim Deitch, és el secret més ben guardat de la història del còmic nord-americà. Que és un secret, és cert, perquè jo no el coneixia de res fins que ha sortit això. I en realitat era una persona que va dibuixar molt a l'Underground, és a dir, el còmic americà independent dels anys 60, company de Krum, i de Gilbert Sherton, per exemple, però fins ara no s'havia editat gaire. Aquest còmic és un còmic molt dens, molt interessant, que explica la història d'un dibuixant, d'un pioner de l'animació. El dibuixant era fill de dibuixants d'animació, d'un pioner que veu com el seu somni, el seu personatge, que és aquest gat que hi ha a la portada, que es diu Waldo, que és com molts altres gats negres de la història dels dibuixos animats, es va pervertint per la industrialització, per la influència de la Disney, mentre ell va patint també una crisi sentimental molt forta. És a dir, és un còmic on la tragèdia està molt present i on aquest personatge es converteix en una mena de diablet dolent que li dona mals consells i el porta també cap a la bogeria. Aleshores es barreja el món de l'animació, el drama, aquest metallenguatge d'interior entre l'animació i els còmics, i és una lectura, ja ho dic, boníssima, que m'ha agradat molt i que estic segur que quan es facin les llistes del millor de l'any això sortirà segur i
el
estarà...
El Boulevard de los Sueños Rotos de Kim Deitch.
Editat, molt ben editat, per La Cúpula, tot i que s'ha comentat molt a internet que hi ha un parell de pàgines canviades.
Coses que passen. L'atzar també canvia les històries. Odio, del Peter Bagge.
Peter Bagge, sí. Això és és un clàssic modern. És, diguem-ne, és el còmic, diuen, que és l'última novel·la generacional del segle XX i de fet és un dels millors còmics dels 90. Aquí es va editar primer seriadament i després amb un format que no era l'idoni. Ara es reedita amb un format que jo crec que és l'ideal i molt ben editat també per La Cúpula, i és la història del Buddy Bradley, que jo crec que és una icona dels 90 i del grunge, que és un noi que viu a Seattle amb una sèrie de companys de pis força impresentables. El Buddy Bradley també és molt impresentable, i també amb la seva nòvia, la Valerie, que és una, diguem-ne, una pija snob, no? I la seva amiga, la Lisa, que és molt neurastènica i depressiva. És un còmic que, al principi, és molt, molt divertit, amb uns diàlegs molt bons i amb un dibuix molt frenètic. Però el bo és que, de mica en mica, va evolucionant també cap al drama familiar. Ell, primer, és molt divertit, ja ho dic, ell s'acaba fent mànager d'un grup de rock, però després torna a casa seva, que ell és de New Jersey, i aleshores la història gira també cap a un drama i amb una descripció de l'Amèrica de classe obrera blanca, més el que ja diuen white trash, i té un punt dramàtic. Jo ho recomano molt, és un dels millors còmics que he llegit mai, o sigui, jo tinc 20 còmics que em portaria en una illa deserta i l'Odio ja la reedita amb molt bona qualitat.
Doncs és una de les recomanacions d'avui i continuem amb més música.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden.
Escoltem Johnny Cash i ens parles de Johnny Cash?
Sí, porto un còmic biogràfic sobre Johnny Cash. Fa poc, no crec que faci un any, es va estrenar una pel·lícula, es deia Cash, i era el típic biopic de Hollywood on la figura s'ablania una mica, estava tot més endolçat, i si un vol adreçar-se una mica més en el Johnny Cash de vida més turbulenta, pot fer-ho amb aquest còmic dibuixat per un alemany, Reinhard Kleis, no és un còmic nord-americà, que ara Planeta ha editat amb la seva col·lecció BD. És un còmic on podem conèixer la història del Johnny Cash, la seva infantesa, el seguiment que fa d'Elvis, diguem-ne com artista a imitar, i després pues, el seu èxit, la caiguda amb les drogues. Agafa molt com a anexa un concert que va fer una presó el 1968, i després ja a la part final la seva relació amb el productor Rick Rubin, que era un productor, diguem-ne, de rap, dels Public Enemy o dels Beastie Boys, amb qui va treballar amb els 4 o 5 últims discos. La cançó que estem sentint de fons és d'aquesta època, i que el va portar a la fama fins la seva mort. És un còmic en blanc i negre, que és, crec, el color idoni per fer aquest tipus d'història, i és molt interessant per conèixer el Johnny Cash.
Doncs recordem que el títol complet és Cash, I See a Darkness. És per això està traduït al castellà?
Sí. Uh-huh. El títol l'han mantingut en anglès, però és una de les cançons del més conegudes, però està en castellà l'àlbum.
I deies que era en blanc i negre, i ara sí que parlem de còmic negre, però del roman polar que diuen.
Sí, he recuperat un parell dels còmics que es van quedar penjats, que van ser uns quants, en un especial policial que vaig fer massa llarg, i aleshores pues, vaig dir, mira, m'agradaria parlar-ne. Un és El Cuervo, és de col·lecció Còmic Noir de Norma Editorial. Un és El Cuervo, que és, diguem-ne, molt, és un exemple clàssic del polar francès, que és una sèrie, un còmic policiac, que jo el veig com una mica burgués decadent, sobre, però molt casolà també, sobre un rellotger que es converteix en detectiu privat, i que està també dibuixat amb un blanc i negre molt contundent, que al principi em costava entrar, tot i que llegia que la gent deia oh, però si és molt bo, és molt bo. I al final he aconseguit entrar, i realment és un còmic molt interessant. I que molt
però no
distret.
És dels 20, de l'Illa
de Certa. No, aquest no és dels 20. No. I com a curiositat, no sé si recordeu El Precio del Poder, la pel·lícula protagonitzada pel Al Pacino i dirigida pel Brian De Palma, doncs en còmic ha sortit una seqüela on el Tony Montana, es deia, sí, el Tony Montana no havia mort, i regressa a la vida. És un còmic, jo diria, molt salvatge, on arriba un moment que es passen en voler fer cops d'impacte. Però bueno, si us agraden les sensacions fortes, és recomanable. A l'Scarface, editat per Norma Editorial.